teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Tot passa en digital. La preocupació per la privadesa, la seguretat arran del cas Pegasus. El mòbil és ja una part molt important de la nostra vida personal i privada. Hem de conèixer com funciona tot plegat, perquè no ens prenguin el pèl. Això és així. Saludem el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Ja sé que estàs fent proves al metavers, però això serà demà. Avui és dia de xarxes socials i l'Albert Vico ens dirà totes les novetats que hi ha a les xarxes. L'última hora de Chanel i Eurovisió. La polèmica d'Aimamà i Alerta. Coneixerem la catalana Nightline que ha cantat amb els nens de Jerusalem.
Sí, demà dimecres a aquesta hora us saludarem per la ràdio i per un metavers que ens han creat el Centre Blockchain Catalunya. Demà comença una fira a Girona on hi ha tota la indústria catalana que està creant ja aquests nous entorns virtuals. Si voleu anar, tenim un codi, jo us el proposo, POPUP50, que us pot anar molt bé. Nosaltres hi serem. Tècnicament té la seva complicació, us he de dir, i intentaré explicar-ho des de dins. He fet una mena de curs express i el compartiré amb tots vosaltres, els que us connecteu tant a la ràdio com al canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Hem fet una mica de prova i error i d'aquesta manera se'n pot aprendre. Us puc dir que des del Departament de Digitals de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, el Lluís Baldomero ha preparat una realització a tres càmeres d'aquest metavers. Serà molt espectacular. La complicació també serà meva perquè ho entengueu tot. El millor és que demà a la 1:05 del migdia us connecteu al canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Jo estic certament nerviosa. Bé, el dimarts volem que vinguin aquells que saben totes les novetats tècniques de les xarxes socials perquè puguem fer la servir. Conèixer els algoritmes al 100% és molt difícil, però intentem entendre'ls. Anem per feina.
Voldria dir-te que escoltis Pop-Up, el programa de Catalunya Ràdio, on la Mariola t'explicarà com funcionen les xarxes, com s'han de fer anar.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. EAE Business School patrocina aquest espai.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami.
Jerusalem, la cançó de la cantant sud-africana Nomcebo Sikode i l'artista Master KG s'ha convertit en una mena d'himne a la xarxa social TikTok. Té més de 420 milions de reproduccions en aquesta xarxa, unes dades espectaculars. La lletra està inspirada en els versicles bíblics Apocalipsi 21:4 i Joan I. És un èxit viral a les xarxes, èxit viral a TikTok, ho sap molt bé ell.
Albert Vico. Estratègia de xarxes socials, tallers i tutorials.
Hola, Albert. Espectacular Jerusalema, eh?
Hola, Mariel. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs sí, Espectacular és una cançó que és un himne de xarxes socials i que es va fer molt popular, sobretot al confinament, pel ball que feien el videoclip d'aquesta cançó. Uns nens que després vam descobrir que eren nens orfes que estaven tutelats per una ONG que es diu Massacre Kids Africana, a Uganda. I com deies, és un èxit absolut, els números parlen per si sols, gairebé 500 milions de reproduccions a YouTube. El fenomen s'entén en el context de la pandèmia, on tothom necessitava una miqueta d'alegria, i justament va ser aquests nens amb una vida que no és massa fàcil per ells, però que ens van transmetre aquesta alegria de viure a través dels seus balls. Massacre Kids Africana, però no només fan aquest ball de Jerusalem.
És un entorn virtual brutal,
és
no?
És tot un entorn virtual on ja tenen una pàgina web, que és massacrekidsafricana.com, on podem conèixer en profunditat la feina i la història d'aquesta ONG, fer donacions i també fer una cosa que m'ha semblat superinteressant, que és fer com una esponsorització, és a dir, tu pots esponsoritzar la carrera d'alguns dels nens. Que,
com per exemple, un apadrinament, diríem.
Un apadrinament, sí. Però professional, si ells es volen dedicar, tu els hi pots pagar els estudis, per entendre'ns. I està molt, molt, molt bé. A banda, també fan marxandatge. És un tema, ja us dic, hiperprofessionalitzat, i tenen un lema que t'encoratja a viure, que és Dance, Rise and Shine, balla, aixeca't i brilla. Atenció a les dades, eh?
Va, és que, clar, mires això i penses, val, sí, els nens que bé ballen, quina alegria, però més enllà, doncs, diríem que s'ha amortitzat, però de forma professional, que els ajuden amb diners, no? Però, clar, quines són les dades a xarxes?
S'ha fet molt bé. A TikTok tenen 14.000 seguidors i el Jerusalem Challenge, 650 milions de vídeos. O sigui, qui no ha ballat això és que no balla directament, perquè si t'agrada ballar, ho has fet. Al canal de YouTube tenen gairebé 3 milions de subscriptors, a Twitter 13.000 seguidors i a la pàgina de Facebook més de 4.000 seguidors. Tenen 132.000 oients mensuals a Spotify, amb dos discos ja editats, Let's Praise del 2019 i Grateful del 2021. Espectacular.
Bé, de fet, segurament la cançó la coneixeu, perquè a més va sortir a totes les radiofórmules musicals. Va ser, jo diria, que cançó de l'estiu, no? A més, a Jerusalem. I, clar, direu, i per què parleu avui d'aquest fenomen? Que bé, l'hem volgut posar-li dades amb l'Albert Vico. Perquè per primer cop els Massacre Kids col·laboren amb una cantant catalana. Va, l'Enric, el nostre chatbot, ens explica qui és.
Amb l'artista catalana d'origen etíop, Nadlin. Té 19 anys i presenta el seu segon senzill, Waiting for You. Tots els drets de monetització del vídeo aniran a favor de la Fundació Massacre Kids Africana.
Aquesta és la cançó Waiting for You que canta l'artista catalana d'origen etíop, la Nadlin. Nadlin, què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Déu-n'hi-do el que heu aconseguit amb aquest vídeo maquíssim de Waiting for You que has gravat a Uganda amb els Massacre Kids Africana fent-hi els seus balls i coreografies. Clar, ara ho dèiem, no? D'aquesta experiència, o sigui, et volies quedar allà, no? No s'oblida, no?
No volia tornar perquè va ser una experiència que em va canviar la vida i el pensar estar aquí és com... Uau, és que m'agrada estar aquí, però és que estar allà és com... és un món diferent.
Com va néixer la iniciativa de dir, va, vull fer un vídeo i amb aquests nanos, no?, i tot
doncs,
plegat?
Doncs vam fer... Bueno, vaig fer la cançó, vaig començar a fer-la com al novembre i, doncs, sonava com amb un ritme bastant ètnic i, doncs, vam tenir la idea d'ensenyar-los, de proposar-los, de veure què pensaven, saps?, sobre la cançó, i els hi va encantar. I llavors els vam proposar la idea de fer un videoclip amb ells, d'anar allà, i els va semblar perfecte.
I t'esperaves aquest èxit? Perquè, clar, el vídeo ja, crec, Albert, que té més de 110.000 visualitzacions.
No m'esperava. No m'esperava, però és que ho vam fer amb molt d'esforç, amb molt de carinyo, i els resultats, doncs, estan sent molt bons.
Com va anar la gravació?
La gravació va ser increïble. Ens van portar a llocs increïbles. Viuen... Uganda és un lloc molt, molt, molt bonic i jo convido amb més gent a anar a Uganda i que vegin que on viuen, que és molt, molt bonic i a mi em va encantar.
Què et va impressionar més d'aquests nanos que fan les seves coreografies, que es van fer famosos i molts virals amb Jerusalem, però no sé si, per exemple, l'èxit, la fama, perquè s'han fet virals a tot el món, això es nota d'alguna manera?
Jo quan vaig anar allà, per mi crec que no han canviat res de com són ells. Són super humils, et tracten per igual, et comparteixen tot, són com família. Per mi és que són els meus germans ara.
Mira, una curiositat, t'hem de preguntar per una story d'Instagram de la teva estada a Uganda, on se't veu a tu en un camp de conreu amb un cistell enorme a l'esquena i amb una mena com de tisores recol·lectores. Què recollies en aquest vídeo?
Estava recol·lectant té, era molt, molt, molt divertit, però costa, eh? I allà es passen un munt d'hores fent això i estava molt bo, perquè la vaig provar després per la nit i estava molt bo.
Tu ets catalana, però és d'origen etíop, no?
Sí, vaig néixer a Etiòpia i em van adoptar en 2 mesos i llavors porto tota la vida vivint a Espanya.
I d'on ets d'aquí, Catalunya?
De Catalunya, de Castelldefels.
De Castelldefels. Nosaltres ens va impressionar, no?, quan ens va arribar això, aquesta iniciativa. Albert, clar, que representa fer una cançó amb aquests nanos que són tan virals.
Jo, quan ara parlava la Nadlin, que d'entrada és al·lucinant que tingui només 19 anys i té una veu supermadura. Escoltaves la veu i dius, aquesta noia no pot tenir 19 anys. I clar, jo m'imagino quan li has demanat si ells són conscients de l'èxit que han tingut arreu del món. És a dir, ells saben tot això que està passant més enllà de les quatre parets que hi ha allà a Uganda on ells viuen?
Jo crec que poden tenir una idea, però no com la que nosaltres veiem, saps? Perquè ells no han vist molt més a part d'on viuen. Llavors, sí, jo crec que sí que saben, perquè allà, a Uganda, també són molt, molt famosos. La gent els para pel carrer, els hi demana fotos i coses, però no és el mateix. Llavors, jo crec que tenen una idea de, sí, ens coneixen, però no tant.
Clar, a mi és que, clar, ballen tan bé que dius, val, molts, bé, ha d'haver-hi una escola també de dansa, no? És a dir, que hi ha un equip al seu voltant que els ajuda a fer tot això?
L'equip que viu amb ells, que treballa amb ells, que els cuida i tot, també són ballarins. Llavors, en els teus temps lliure, perquè ara fa molt poc han començat a anar a l'escola, doncs en el seu temps lliure també doncs ballen, perquè és la seva com manera, saps, de desfogar-se, de passar-s'ho bé.
I aquesta alegria que transmeten en els videoclips, també la vas viure en allà, en el dia a dia, amb ells?
En el dia a dia, és increïble. És que et despertes, els vas a veure i estan realment superfeliços. És com... ells viuen així, és la seva vida, estar així, d'alegres.
Ara el que deia l'Albert té raó, no? Perquè tu escoltes aquesta cançó i és un so internacional professional, no? Suposo que has fet la cançó mirant molt amunt, no?
No, jo tinc una altra cançó també, i bueno, jo quan vaig començar la cançó no era la idea principal, realment no era ni gravar-la més ni res, però és que suposo que va sorgir la idea, i ho vaig fer amb el meu productor de BCA, Àlex Soler, i realment va sonar tan bé que vam pensar, i per què no els ensenyem? A veure què opinen.
Que bo. No, i a Instagram has obert un challenge amb l'etiqueta Dance WFY de While I'm Waiting For You, i com s'ha de ballar? Com s'ha de ballar la cançó?
No, són dos passos molt senzills.
Ah, mira, sí. La gravem o què mentre la fa? I pengem al TikTok. Bueno. No, tu no, eh?
Ah, vale, jo us gravo, sí, cap problema.
No, que ella faci els passos i gravem, i així llavors ho penjarem a TikTok.
M'aixeco.
Sí, va. Jo
ho vaig narrant, vinga.
Espera.
Doncs tenim la Mariola fent de càmera i la Nerlim, que jo ja he vist els seus stories, que sap ballar i molt bé. No sé si tant com els nens d'Uganda, però ara ens està fent la coreografia. Primer uns braços amunt, el braç dret. Ara fa un gest amb les mans, amunt i avall. Són aquestes dues. Va, encara em veig amb cor de fer. No ho faré, però encara em veig amb cor de fer-ho, eh?
Doncs sí, el faré.
Sí?
Sí. Posaré la música, faré un TikTok amb el ball de la línia de posar dance, WFY. Escolta, deies, tinc una altra cançó. Nosaltres també la tenim. I used to think the love was a real thing. La veritat, això es diu, és el teu primer senzill, You Never Know Me, i sí que ens apuntava el Joan Vilaplana, que és el qui també ha elaborat una mica el guió, que deia, això és molt Rihanna. No, Rihanna, o no sé, Olivia Rodrigo.
Són els meus referents.
Això?
Sí.
Ah, són els teus referents.
Són els meus referents com de música, llavors, doncs sí.
Molt Rihanna, jo trobo. Jo, el primer cop que vaig sentir Umbrella, no, que és la cançó que la va fer famosa, no, que deies, ai, té algú aquesta noia. Les escoltes normalment.
Sí, m'agrada molt.
Escolta, m'estic imaginant una cançó teva en català, amb aquesta veu.
Estava pensant el mateix.
Home, seria brutal, això, no? Va, fes-ho.
Sí. No, si jo realment a vegades he escrit alguna cançó, però m'agrada molt una cançó de la Su, de Tant de Bo. La vaig penjar un dia a Instagram i tot. I, bueno, potser també està en el meu pensament poder fer una cançó.
Ara la gent està pensant, com deu sonar això?
No, i a més, jo me l'estic imaginant en duet amb la Su. Què bo, les dues veus?
A mi m'encantaria, a mi m'agrada molt.
Va, Su, si escoltes això. Mira, clar, a més de YouTube també ets a Instagram i a TikTok, no? De quina manera vius, o t'agraden les xarxes, ja que estem en un espai de tutorials i xarxes socials, de quina manera les veus?
Doncs a mi m'agrada molt penjar, no la meva vida personal, però sí que m'agrada molt penjar el que és la música, les coses que faig de la música, els jocs on vaig, però no tots els jocs, però més bé els jocs doncs, que m'inspiren, perquè jo és això, jo m'inspiro anant a jocs diferents, fent coses diferents cada dia.
I t'agrada molt fer versions també, no?
Sí, molt, molt, m'agrada molt.
Mira, en tenim una, tenim el cover de la Beyoncé. Realment, tens una veu...
Doncs això crec, diria que fa com 4 anys o...
Això és de fa 4 anys?
Sí, 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 sí.
De quan eres petita, no? Sí. Clar, clar.
No, sí, sí.
Clar, no sé com vas entrar en el món de la música, però em fa l'efecte que potser les xarxes hi tenen molt a veure, no? Perquè no sé si ara els que comenceu en l'època de les xarxes podeu cantar, ensenyar la teva música i anar amunt, 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 no?
Sí, el problema és que hi ha molta gent.
Ah.
Saps? No és com abans, que potser hi havia poques persones. Ara és un món molt gran. Llavors costa molt que la gent també digui, vale, a tu t'escolto. Perquè hi ha molta gent. Saps? Però jo crec que va començar... Bueno, a mi sempre m'ha agradat molt cantar, des que soc superpetita. Vaig començar a anar a acadèmies, a fer classes... I al final va arribar un punt que vaig dir que jo vull dedicar-me a això. M'agradaria un munt dedicar-me a això. I vaig anar a l'estudi BCA... Els vaig ensenyar una cançó i vam fer aquesta cançó, la primera cançó, que va sortir l'any passat.
I aquí...
És la teva primera cançó.
O sigui, aquesta, You Never Know Me...
És la primera cançó.
Sí, sí, sí. Jo,
ara que parlava de BCA, del seu estudi on va gravar, les discogràfiques, els segells, us ensenyen a gestionar les xarxes? Perquè ara mateix és la finestreta on podeu fer la promoció als artistes.
Jo tinc la meva mànager, que també treballa a BCA, que m'ajuda molt a dir, bueno, això sí, això no, millor que penses això... I m'ajuda molt.
O sigui, són unes estratègies de xarxes de què es pot penjar, cada quan heu de penjar...
Sí, no és com... Per mi, no és com que em diu, això no. Però també és com que em diu, això podria estar millor, saps? Com que
és que, clar, jo que veig que tu ja en la primera cançó ja has apuntat molt fort, no? Perquè potser la gent fa com un camí abans d'arribar, no?, amb una discogràfica i això. Esclar, estic pensant la finestra de les xarxes i també la finestra dels talents de la música, no? L'Albert Vico és gestor de xarxes d'Operación Triunfo, ara hi ha Eufòria, no sé si tu has plantejat, has anat a algun càsting o, clar, estàs més amunt, representa, no?
A veure, a mi sempre... No sé, m'ha interessat més anar com per lliure. No sé, sempre he tingut com la idea d'anar més per lliure, però tampoc descarto, saps? Mai he descartat la idea.
Però, bueno. Estàs seguint, per exemple, Eufòria?
No, ara no, la veritat és que no.
Bé, anem a parlar de notícies de les xarxes socials, si vols, digues la teva, perquè segurament tothom és autodidacta. I quina és la xarxa que t'agrada més?
Instagram.
Instagram? Doncs va, comencem per les novetats a Instagram. Ja ho vaig dir ahir, que no sé què passa amb aquesta cançó del Harry Styles, però és que l'està posant tothom a les seves publicacions.
Doncs que s'ha fet viral, i quan una cançó es fa viral i funciona, el propi algoritme et diu que si vols tenir views, posis aquella cançó de fons a les publicacions.
I la veritat és que sóc molt fan de Harry Styles i he vist que ha sortit un tràiler que farà una pel·lícula. I estic allà flipant.
Estàs esperant que comenci la pel·lícula,
en Harry. Styles, ja el veuré, ja en moviment. Va, doncs, explica, a Instagram, a mi que m'han sortint cosetes, a Instagram, no sé si ho has notat, una cada cop dius, ara pots fer això...
I... Apareix un sticker nou, alguna cosa...
Dius, algú que m'expliqui totes les novetats de cop que d'Instagram?
Bàsicament, en resum, és que Instagram està intentant recuperar el terreny perdut que li ha guanyat TikTok. Això és així. I què està passant? Doncs que gairebé totes les novetats que ells fan estan focalitzades en això, en contrarrestar els continguts que està fent molt bé TikTok i també fidelitzar els creadors de contingut. De quina manera? Amb calés, o sigui, pagant millor. La primera... Mira, han anunciat que ja, de fet ja ho estan podent testar ja alguns creadors del seu programa de desenvolupadors, la possibilitat de publicar reels de 90 segons. Recordem que tot això va al revés de com va començar.
Això és un minut i mig, no?
Clar, exacte. Els reels ara són la gran aposta d'Instagram. A TikTok inicialment els vídeos eren d'un minut, després van passar 3 i ara pots pujar fins a 10 minuts de vídeo. Què ha fet Instagram? La inversa. Instagram al principi, si recordeu, tenia IGTV, que podies publicar vídeos llarguíssims, fins a 10 minuts o més, després ho van treure i es van inventar els reels de 30 segons, ara van fer 20, un minut i ara ja estan pels 90 segons, minut i mig. Veient aquesta evolució, jo crec que podem veure cap a on anirà la cosa en un futur. De moment són reels de 90 segons, la primera novetat que molt aviat tindrem tots en els nostres comptes d'Instagram.
L'altre dia ja alertava i ho hem comprovat i és cert, els dimarts i l'Albert Vico, però també la seva companya...
La Belén, i tant.
La Belén Gaynor, a les xarxes, que ens va dir que només a Instagram actualment només funcionen els reels.
És veritat.
No funciona res més, no sé si te n'has adonat.
Sí, sí, no? Sí, sí. I bueno, també fa poc el de donar me gusta a les històries.
Això és una de les novetats, és veritat. Doncs tot va? Això, sí, sí, ho explicarem, perquè a més n'hi ha una de vinculada amb això dels donar m'agrada en els propis stories, que és monetitzar, però ara ho explicarem.
Ara ho explicarem. La segona novetat... Reels, 90 segons.
Sí, en breu, tots els usuaris, justament els stories, seran fins a 60 segons. Podrem publicar un story de 60 segons. És a dir, tot el que abans era fem-ho curt, fem-ho curt, fem-ho curt, ara no. Ara ho podem fer més llarg. En lloc de publicar aquells 4 stories típics de 15 segons que te les veies i te les desitjaves perquè quadrés la música...
No, és que jo ara ja estic... Tota la meva vida ja és de 15 segons, ja quadro tot.
Doncs oblida-te'n.
Ho haig d'oblidar. No, no podem teoritzar res, ja ho veig.
A partir d'ara un minut, tot un minut, amb la mateixa línia de buscar competir amb TikTok i els formats així més llargs que sembla que han triomfat entre els usuaris de les xarxes socials.
Val, doncs aquesta és una altra de les novetats. Més novetats d'Instagram. El que deia la Nathleen, stories.
Sí, tal qual, eh? Els stories, dins els stickers, on hi ha els gifs, la ubicació, la caixeta de preguntes, per posar el link, doncs en breu, alguns creadors, de fet ara ja ho tenen en moda de prova, i podrem afegir l'sticker subscriu-te. Això és superinteressant, perquè aquest botó serà molt útil pels creadors i per les empreses, perquè estem parlant de la possibilitat de guanyar subscriptors amb un sol clic, per exemple, d'un canal de YouTube, o per donar-te d'alta a una newsletter, per exemple, si ets una empresa. Això està superben pensat i està sent molt celebrat i és molt benvingut per la comunitat.
Però clar, això vol dir que Instagram al final ja claudica i pot sortir d'Instagram, no?
Clar, clar,
abans
clar.
Tot ho volia dintre d'Instagram, i ara ja podrà sortir. Clar, el tema subscripció és la primera vegada sobre aquesta paraula, Instagram,
sí,
no?
Sí.
Perquè sempre d'en seguidors, m'agrades i tal, però subscriure't... Que això ja és
tal qual ho has dit. Han obert la porta perquè han vist que no tenia sentit posar portes al camp, no? Que és
sí,
com
sí,
es
sí,
diu,
sí,
doncs
sí.
Tal qual. I seguint en la línia de la potenciació del vídeo, Instagram ha anunciat que l'algoritme ensenyarà, de fet ja ho està fent, eh? Més vídeos que no pas fotos. Si vosaltres aneu al vostre feed i mireu tots els, les publicacions de la gent que seguiu, veureu que aquesta aplicació que va néixer com un àlbum bonic de fotos
sí.
Ha passat a ser, o vol ser, una mica competència de YouTube.
Però escolta una cosa, és que en els creadors ens posa molta feina. No estàs pensant això, Nadine?
Sí, sí, sí.
És que clar, tot el dia estem allà alimentant l'algoritme, no? És molt cansat.
Ens hem d'anar actualitzant.
Jo penjo molts vídeos, així que tampoc...
Tu ho tens guanyat.
No
i aquests canvis que hem explicat, a tu et vindrien bé? Per exemple, el fet de fer stories de 15 segons, ho trobes interessant que siguin de 60? És útil?
Sí, és més útil, perquè potser també costa a vegades, perds molt de temps posant bé la música, que quadri amb els 15 segons, si és un vídeo llarg, doncs està bé.
Per tant, estan donant resposta a necessitats que realment la gent...
Sí, que ho demanen, que ho demanen.
I per retenir la gent i fidelitzar, que és com la gran cosa que volen aconseguir, han anunciat als caps d'Instagram que estan treballant en noves formes de monetització, de com guanyar diners. És a dir, no marxeu d'aquí, que guanyareu més diners. I igual que ara els stories, com deia abans la Nathleen, i pots posar el cor de t'ha agradat, apareixerà molt aviat, pel que ens diuen, l'opció d'enviar regals. Això és una còpia de Twitch o de TikTok, on tu envies uns regals als creadors de contingut que van associats amb uns diners, perquè tu els has comprat, aquests regals, de manera que tu a un creador de contingut li pots enviar un regal que potser són 30 cèntims.
Veieu, jo que demà estaré al Metavers i parlem de criptos, tot això ja és diners virtuals.
És diner virtual.
Però una cosa, és que aprofito per preguntar-te una cosa que fa dies que em neguiteja. A TikTok, quan, en els comentaris, a vegades m'apareix com una... com un regalet rosa.
Sí.
És això?
És això. És això que...
O sigui, apareix aquest dibuix que és com la possibilitat de tu cliques en allà, compres alguna cosa virtual i li dones diners al creador.
És el regal, de fet. El regal, aquella forma de regal, aquella icona, és el regal que tu li fas. Tu li envies allò i ell, allò no sé si són 15 bits, ell ho pot canviar per diners. I tu els tens, no perquè els hagis comprat,
no sabia això,
sinó que per navegar molt de temps també te'n donen de tant en tant.
Clar, val. Clar. O sigui, si consumeixes molt TikTok, també et van donar...
Exacte.
Això estan fent gamificació total, no? Això és com els
vídeos,
videojocs, no?
És potenciar perquè et quedis allà més estona, tinguis allò, i el creador, doncs, tingui una recompensa i continua creant. I una última cosa, també, d'Instagram, que això és una còpia absoluta de TikTok, és que podràs fixar a dalt del perfil publicacions que t'interessi que algú tingui més visibilitat. És a dir, jo he fet un post fa 3 mesos, però és el meu vídeo, per exemple, amb els Massacre Kids, doncs el puc fixar dalt de tot.
Això ho entenen molt bé els habituals de Twitter, no? Que a vegades un tuit que fa temps el pots deixar fixat i un cop la gent entra al teu compte el troba allà davant, doncs això ara es podrà fer a Instagram, a TikTok ja es pot fer, pots fer 3 vídeos fixats a dalt.
Exacte.
I ara això està bé. Va, anem a TikTok. Lights, camera, action. Ara tothom s'està copiant TikTok, que seria una mica la més novedosa.
Sí, TikTok però... ara és tot el que està bé, és TikTok.
Però no només tenim novetats d'Instagram, també tens una novetat important de Snapchat,
sí,
que seria el que s'ho va inventar abans que TikTok.
Tal qual, és veritat, eh? Aquesta xarxa social és veritat que aquí no és tan popular com a d'altres països. Aquí, potser la Natlina em diu que no, eh? Però jo crec que la gent la utilitzem per la qualitat dels filtres. Els vídeos que pots gravar amb Snapchat són molt millors, però què fem les persones? Molta gent. Ens gravem, descarreguem el vídeo i el publiquem a altres xarxes socials.
Perquè la realitat augmentada, això de que no, de posar un filtre que es barregi amb la realitat, Snapchat ho van fer molt bé. Tu tens Snapchat?
Sí, a mi m'agrada molt. És de les que més m'agrada a mi, de redes socials.
Però tens comunitat a Snapchat o sí, fa servir també pels filtres? No, també tens comunitat.
Tinc comunitat, però és molt petita. La gent ho fa més servir als Estats Units i es comuniquen com si fos WhatsApp aquí.
Tal qual. Doncs
però Estats Units... potser a nivell internacional t'ha anat bé també, no? Potser.
Sí, sí, també. M'han escrit més persones també.
Doncs els Estats Units han desenvolupat, gràcies a tota aquesta tecnologia que tenen de crear aquestes òptiques i crear aquests filtres tan ben fets, els senyors de Snapchat han dit que llencen la primera càmera voladora per fer selfies. Al·lucinant, no? El CEO de Snapchat ha anunciat que el desenvolupament tecnològic que han fet els últims anys els ha permès fer un molt bon producte i al final és un dron senzillet que està equipat amb una molt bona càmera, això sí, que es connecta al telèfon mòbil i, pel que diuen, fa uns selfies que són espectaculars. Clar, selfies des d'alçada o des de distància.
Si es posa molt muntanya, de moda això, ja tindrem un problema aeri, eh?
És perillós, és perillós.
Home!
És perillós, però també diré que no pot volar molt alt, eh? Vull dir, no ens imaginem que ara el tràfic aeri ha de patir per això, no? Però que els tinc...
Se m'està complicant la vida, eh?
Ja, és una feinada.
Metavers, drons...
És una feinada. De fet, els de Snapchat van fer unes ulleres de realitat virtual que es deien Spectacle i ara treuen aquest segon producte, que és aquesta càmera per fer selfies voladores, que en diuen ells. Costa 220 euros, vull dir que no és una cosa barateta, i es podrà comprar, per si algú té molta urgència, a partir de dijous.
Ara ja m'has creat una angoixa...
Te la compraràs?
...compulsiva. O sigui, no ho sé, però això s'ha de provar, no?
Jo crec que tu ho has de provar. Jo crec que tu ho has de provar, i si està bé, la resta, tu seràs prescriptor
primer
i ho compraré. Primer
que entri el metavers, m'entens?
També és veritat.
I següent etapa ja, el dron volador.
Sí.
Però les fotos des de dalt... quedes bastant millor.
Clar, tu imagina que estàs a una punta d'una muntanya molt bonica i que et fas la foto des de lluny que es vegi l'alçada. És molt bonic, realment. O sigui, les opcions són maques.
Heu fet servir drons en el videoclip? Crec que no. I és que ara ho estava intentant, però com que en aquest videoclip que heu de veure, per cert, que ara viralitzarem a través de les nostres xarxes, hi han paisatges molt macos, no?
Són preciosos. Ens van portar ells específicament perquè els veiéssim i per gravar ja... perquè eren superbonics. És més, hi havia un pastor i tot. O sigui, vam anar a un camp, no? És on surto amb el Prince, que és el nen, que surto amb les...
agafat de la maneta, sí.
És allà, i vam anar a un camp que estava ple de vaques, hi havia un pastor, i jo portava com unes xancles, i li van demanar al pastor que es tragués les seves botes i que me les donés. I me'ls vaig posar, surto ara al vídeo amb les seves botes, allà, allà al camp. Llavors d'ells és com que ens van portar a llocs que... fossin molt bonics, perquè la gent pogués veure que és molt bonic on viuen.
Però i a més el color, o sigui, jo crec que no cal... O sigui, sembla fins i tot un filtre de potenciar el color,
però
devia ser així el color. És la veritat, no?
I el nen que deia l'Anglim, el Prince, que és un de les estrelles de tota aquesta colla de nens, té un videoclip on canta fent servir l'autotune, que és divertidíssim, també.
Ah, que bo.
Sí, vull dir que al final la tecnologia està portada... Ja. Que està, és molt professional, el producte, al final.
Que xulo tot això, molta creativitat. Sí. Va, anem a la novetat TikTok. Molt ràpid, ja ho veieu. Sort que cada dimarts premem a l'F5, ens actualitzem amb les xarxes socials, amb la Belén i l'Albert Vico. I ara de TikTok, què ha passat?
Mira, és mig secret, però com que sé que tens molt bona relació amb la gent de TikTok perquè els vas tenir aquí,
clar,
i els hi hem demanat permís, si ho podem explicar, ens han dit que sí, que cap problema. Per tant, és una mica exclusiva. Més
exclusiva,
no
exclusiva, exclusiva,
exclusiva. És exclusiva.
Va.
TikTok, de fet, ho està aplicant, però ja veureu que això anirà multiplicat per 100.000. L'estratègia d'expansió i consolidació a tot el món passa pels directes.
Directes a TikTok.
Absolutament. De fet, s'ha posat en pràctica i segurament si sou habituals a TikTok ho veureu, però ara ho estem fent com molt progressiu. Molt aviat veureu que de manera superevident l'aposta és el directe. TikTok s'ha menjat a Instagram i això és així, i ara busca atacar a Twitch. Aquesta és la nova...
Pregunta
la nova...
interessant. Tothom pot fer directes?
No tothom pot fer directes. però els requisits són mínims. Em sembla que és un mínim de seguidors i un mínim de vídeos publicats.
Sí, un mínim també... de seguidors, però els pobrets de nosaltres que estàvem...
Però que potser estàvem... són 100 seguidors.
No, però estàvem emocionats a TikTok perquè deies, mira, amb 0 seguidors pots tenir un vídeo viral a TikTok, no?
Sí, això és veritat.
No tens seguidors i pots arribar a un vídeo 100.000, no? Que era
això
la gràcia de TikTok.
Això fan per posar-hi un filtre de qualitat, però al final estic segur que obriran perquè tothom pugui fer directes.
I tinc una altra pregunta. Un dia em vas enviar un missatge que em vas dir, Mariol, avui TikTok fa el primer... retransmet el primer partit de futbol en vertical.
Clar, clar. O
sigui, em va esclatar el cap,
és la mateixa cosa, és la mateixa cosa de, del...
O sigui, els directes són en vertical, no són en horitzontal.
Els directes són en vertical. De fet, això que volen anar a per Twitch, no sé si esteu al cas que Twitch ha baixat molt la monetització pels creadors.
Sí, sí, van canviar la subscripció i ara guanyen menys diners.
Estan molt enfadats.
Molt emprenyats els creadors, sí,
I,
sí, sí.
I què han fet la gent de llestos que són de TikTok? Han dit, esteu enfadats allà? Veniu a casa nostra, que us ho pagarem molt bé. L'única cosa és que heu de canviar. Llavors, és veritat que els creadors de contingut hauran d'adaptar el seu contingut, el seu setup, que es coneix, en lloc de ser horitzontal, l'hauran d'adaptar vertical, però això no suposa més problema. De fet, si us hi fixeu, això que deies, el primer partit de futbol a la Lliga ja s'ha fet en vertical a TikTok i va anar molt bé, però és que a més d'aquí poc ve el Festival d'Eurovisió i també han arribat a un acord amb Televisió Espanyola i faran el Festival d'Eurovisió en vertical, de manera que sapigueu, però amb eines professionals tipus OBS, capturadores, tot ho han treballat de manera que podràs fer un directe que semblarà una realització televisiva. L'única cosa és que serà en vertical i no en horitzontal.
I ara estic pensant en Las Vegas quan van presentar un televisor Samsung, que tu prems un botó i passa d'horitzontal a vertical, sí. Un televisor pel menjador.
Sí, 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 sí.
I ara jo quan ho vaig veure vaig pensar, estan locos, i ara ho entenc tot.
Jo l'he provat, aquest televisor.
Sí,
de
què?
De fet, ja no tenia el botó. Quan ell mateix detecta que el contingut és horitzontal...
Ah, va canviant.
Gira. Vertical, gira. Sí, 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 sí.
La valoració de l'endeglina, tot això...
Són moltes coses noves i jo ja no sé amb què quedar-me, realment.
Però sí que... I ho diu una persona de 19 anys, eh?
Però una cosa, però en vertical sí que és veritat que... Jo crec que connectes més com a persona en vertical que no pas horitzontal, que la gent es fixa més en les coses externes.
Jo sempre prefereixo tot fer-ho en vertical.
Oh, que sí?
Sempre, sí.
És com més directe,
però
no?
Però jo també entenc que n'hi ha altra gent que necessita fer-ho en horitzontal perquè és com, no sé, treballen així. Llavors, potser és més complicat, però jo
sempre m'hi fixo la gent quan agafa un mòbil i fa una foto i tal, o sigui... La majoria de gent ja ho fa en vertical.
Ara ho fem en vertical. Sí, sí. I recordes que va haver-hi un moment en què deia, no, tot en horitzontal, no em graveu vídeos en vertical.
No, jo vaig enriure una mica de la tele, no? Que deien en plan, ai, us heu equivocat, o volem en horitzontal. I jo dic, era un desafiament de la gent més jove que deia, no, tele, us acabareu menjant en vertical.
I és així.
És així. Bueno, de moment nosaltres demà al Metavers estarem en horitzontal perquè és per YouTube, i de moment YouTube queda millor en horitzontal.
Tinc molta curiositat per saber com serà això, perquè no m'ho imagino, eh?
Bé, clar, no serà immersiu, perquè el que veureu en el canal de YouTube és ho veureu des de fora, no? No podreu estar dins, perquè per estar dins s'han de portar les ulleres immersives, no? Però ho hem volgut fer així perquè us pugueu explicar què és tot això, no?
Sí, ho entendrem. Demà entendrem què és el Metavers.
Ho entendreu, però no ho viureu amb la intensitat que ho viuré jo, perquè jo estic bastant al·lucinada amb aquest tema de les orelles i la immersió, que trobo que la presencialitat, o sigui, deixa de ser important, perquè et sembla realment que estàs allà dins amb gent i parles i pots estar 3 hores i no cansa. Així com una videotrucada o una videoreunió cansa, amb les ulleres no et cansa. Però no sé explicar el per què. És molt estrany.
Jo tinc molta curiositat per saber com funciona això, eh?
Bé, ara us faig la pregunta de la consulta de 2/4. Has espiat alguna exparella a les xarxes socials, Albert Mico?
Que hem de dir la veritat, no?
Clar.
Doncs sí, clar.
Merlin, has mirat, has stalkejat alguna exparella?
Jo també.
Clar, però qui no ho ha fet?
És que jo em pensava que això seria el 100% sí. Hi ha gent que no s'atreveix...
Perquè no diuen la veritat.
A les xarxes socials.
No, però jo m'arrepenteixo, d'haver-ho fet.
Sí?
Sí.
Perquè
això és altra cosa.
Ho ha detectat?
No, jo. És que se'm va escapar. Em vaig enfadar. I clar...
Ja us diu, això no ho has vist, no? Clar.
Sí.
I us ha passat a vegades que sense voler cliqueu m'agrada algú que estàveu stalkejant?
Constantment.
Ai, sí. A sobre fotos superantigues, que dius, hola.
Que més quan fas això, pel que em diuen els joves, jo ja soc gran, però em diuen, quan fas un like a una foto antiga, vol dir que estàs mostrant més interès del compte.
Clar,
que
vols és tema. Llenguatge de vull tornar a passar alguna cosa.
Doncs a mi m'ha passat, sí.
Moltes gràcies i molt èxit amb el videoclip, amb la cançó, i et seguirem, perquè
gràcies a vosaltres,
ens ha agradat. Albert Vico, moltes gràcies també, ens veiem.
Ens veiem d'aquí 15 dies, sí. I estic desitjant veure aquesta col·laboració amb la SU en català.
Oi, això.
I a més ha nascut aquí.
A veure, sí,
que diu.
Si ho fas, vine, ho estrena aquí, eh?
Clar.
Ah, agafem la veu. Va, ara vosaltres, has espiat algun exparell a les xarxes socials? Va, dos minuts i t'escoltem.
A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
No vull baixar.
Pop-up, tendències, creadors de contingut i nous hàbits digitals. Pop-up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Valents i valentes de Catalunya, imagineu, truqueu i reconeixeu que heu espiat alguna exparella a les xarxes socials. No, segur que no. Segur que no teniu nassos de trucar i dir-ho obertament, perquè fins i tot les enquestes que estem fent anònimes a les xarxes socials, hi ha gent que diu que no ho sé. Has espiat alguna exparella a les xarxes socials?
93-201-7474.
Doncs veure, si ja mentrestant esperem algun valent o valenta que ho reconegui o que digui realment que no ho ha fet mai, doncs també ho pot dir a través del telèfon. Connectem amb la Sílvia Creus. Hola, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola.
Clar, els percentatges indiquen que hi ha molta gent que no ho fa, això.
Sí, a Facebook totes les respostes són que no. A Instagram el 83% diu que no. I a Twitter és on menys gent diu que no, un 62%, o sigui, un 38% reconeix que ho ha fet. La Sebastiana diu no, som una parella analògica, no digital. De fet, el meu home no té xarxes, que jo sàpiga. En Sergio diu sí, clar, per curiositat, no són per això les xarxes socials.
Clar.
I qui digui el contrari, no sé si serà cert, diu. La Maria Mercè diu sí, en el moment que era anti-Facebook i em va demanar amistat. El Daniel Julià es pregunta si algú ho reconeixerà. Sergià City diu que sí, que fa uns 10 anys i que ara ja ni li importa. En Manel Foraster diu no, ni a les xarxes ni enlloc. Crec que és una qüestió de respecte fins i tot cap a un mateix. Cal acceptar i aprofitar l'oportunitat de fer un nou camí sense motxilles. En Joaquim Villena diu no. Diu una dita castellana, enemigo que huye, puente de plata. I el Joel diu, era la meva ex que m'espiava. Canvi de contrasenyes i posar-ne de noves alfanumèriques. Aquesta l'espiava, però bé, o sigui, entrant al seu compte amb les seves contrasenyes.
Clar, això és fort, sí. A veure, no compartiu contrasenyes amb la parella. O sigui, és una cosa vostra. És que hi ha gent que, val, te l'estimes molt, però no saps què pot passar en un futur. Jo no, la meva contrasenya és meva i de ningú més. Ah, hi ha valents. Número 1, bon dia.
Bon dia.
Qui ets?
Lluís, de Barcelona.
Lluís, tu has fet això d'espiar alguna exparella?
I tant, i el que digui que no s'enganya ell mateix.
Ho va detectar o no se'n va adonar?
No se'n va adonar, però bueno, és igual que se'n hagués adonat, tampoc ho hauria passat res.
Clar, molt bé, doncs mira, enhorabona, valent, que ens has trucat, però no et sorprenen a tu aquests percentatges? A Instagram el 83% diu que no.
Jo és que crec que no diuen la veritat, no sé el per què. Però
jo
bueno.
Pensar, l'algoritme detecta que diré que no.
Exacte, vull dir que no.
I em perjudicarà.
Si diguessin la veritat, no vindria la mama a renyar-los, tampoc. Vull dir que el tinguin por.
Clar que sí, doncs mira, enhorabona. Et felicito per la teva sinceritat. M'encanta la gent sincera. Una abraçada. Va, anem a fer una mica de crònica de xarxes. Veiem de què es parla la xarxa. Avui, que és dimarts 3 de maig del 2022, és un dia molt important i que hem de cuidar moltíssim. Hashtag Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Es parla de Pegasus i de Bad Bunny, que el dia 6 estrena nou disc. Tothom està com al·lucinat amb aquest nou disc. Un verano sin ti, el dia 6 s'estrena.
Doncs sí, també hi ha moltíssima conversa encara amb les etiquetes Met Gala o Met Gala 2022, més de 400.000 tuits que citen el compte oficial d'aquest esdeveniment anual per recaptar fons per l'Institut de Moda del Museu Metropolità de Nova York i milers de reaccions al tuit de Rosalía ensenyant modelet de camí d'aquesta gala o també interrompent l'entrevista que li estaven fent a Nicki Minaj a la catifa vermella per cridar-li I love you.
Sí, realment. Mira, una altra valenta, una altra valenta de l'escena, la Rosalía. Estaven entrevistant Nicki Minaj i es pot allà a parlar, hola, i l'altra, què fa? Bé, una de freda i una de calenta per a Rigoberta Bandini i la seva Ai, mamà. Todas las
Doncs sí, que com era d'esperar, va sonar molt i molt fort el Dia de la Mare i que era el dia també en què es va presentar el videoclip oficial, que és el número 1 a les tendències de YouTube a Espanya amb més de 585.000 visualitzacions.
Sí, però d'altra banda és molt viral també un tuit de Nazaret Dos Santos, il·lustradora eròtica i LGBT.
Sí, que diu que vol explicar la seva experiència i la de companyes seves treballant el videoclip d'Ai Mamà, ja que li sembla important exposar que de vegades les coses no estan canviant tant com ens fan veure. Explica que es va posar en contacte amb ella i amb companyes activistes feministes seves per gravar escenes on mostressin els pits diversos de dones diverses, i que poc abans de l'estrena del videoclip els van dir que no sortirien aquestes imatges perquè no li encaixaven al seu director, cosa que aquest ha confirmat dient que va ser una tria personal. La Natzaret, que insisteix que la seva intenció no és acusar Rigoberta Bandini, sinó lamentar que un cop més ha decidit un home, acaba compartint la foto d'ella i les seves companyes mostrant els pits tot dient: no sé per què van acabar fent tanta por les nostres tetes.
Va, acabem amb Eurovisió i Chanel Terreros.
Sí, ha estat l'última convidada de l'Hormiguero i això ha fet que sigui trending topic i tregui fum l'etiqueta Chanel EH. A l'entrevista, Chanel recordava l'energia estranya que diu que hi havia l'ambient quan va guanyar el Benidorm Fest, i que en arribar a l'hotel el seu equip li va dir que no fes gaire cas de les xarxes. Aquí, diu, em vaig adonar que alguna cosa no anava bé, efectivament. Mentrestant, a mesura que s'acosta el dissabte 14 de maig, creix la conversa amb l'etiqueta Eurovision, i és que hi ha moltes notícies.
Hi ha moltes notícies? Alguna cosa que passa amb la bola de l'escenari que no roda a Turí? No ho sé. És que tinc el WhatsApp que treu fum dels missatges que m'envia el nostre eurofan i especialista periodista en Eurovisió, el Jaume Borja, i li dic: Jaume, tot això que m'estàs dient en missatges, grava-m'ho i explica-ho als oients de Catalunya Ràdio, del Pop-Up. Aquesta és la crònica d'última hora del Borja.
Molt bon dia, Mariola. Per cert, abans de res, deixa'm dir-te que tinc moltíssimes ganes de veure l'entorn virtual del Pop-Up, perquè al metavers ara mateix també hi ha molta intensitat eurofan. De fet, estem només a 11 dies de la gran final d'Eurovisió i ja han començat els assajos a Torí. Però sorpresa, perquè l'element central, que havia de ser un sol en moviment, no funciona. Això ha provocat moltes crítiques per part de totes les delegacions i un gran enrenou a les xarxes socials. Però em pregunto jo, i si es tracta d'una estratègia de màrqueting perquè tot siga com un conte amb final feliç? Veurem què passa, però ara mateix l'altra polèmica està relacionada amb TikTok, perquè per primera vegada tot el contingut dels assajos s'ha pogut seguir només per aquesta aplicació i no per YouTube, com s'havia fet sempre. Ja et pots imaginar, Mariola, que Twitter ne va ple. L'última hora també passa i ens porta a parlar de Ronela, la representant albanesa i millor amiga de Chanel, que ho hem dit aquí al Pop-Up unes quantes vegades. Els organitzadors li han demanat que canvie la coreografia per provocativa, i a les xarxes socials s'ha generat tot un moviment per donar-li suport. Els usuaris li demanen que no toque ni una coma del que portava preparat. I per últim, finalment, Israel sí que estarà a Itàlia, de fet ja s'ha desplaçat, i participarà al festival. I d'altra banda, San Marino un país per qui ningú donava ni un duro, ha pujat a l'escenari amb un vestuari molt sofisticat, però el més fort és que el cantant acaba l'actuació a sobre d'un bou mecànic. Sí, ho escolteu bé, d'un bou mecànic d'aquells típics de les atraccions de fira, tot de vellut i ple de brillants. Òbviament, està pujant com l'escuma a totes les apostes. Mariola, compte amb San Marino, perquè podria ser la gran sorpresa d'aquesta edició. I atenció, perquè Chanel farà el seu primer assaig aquest dijous a la tarda. Tots els misteris, el vestuari, la il·luminació, la realització, els canvis de coreografia, tots quedaran al descobert, i divendres, aquí, al Pop-Up, us en portarem l'última hora. Tot allò que es pugui explicar, i el que no, per suposat també. Fins divendres, Mariola!
I ja veieu quanta emoció hi ha amb aquest Eurovisió. És un espectacle i, per tant, nosaltres ja sabeu que us ensenyem totes les cançons perquè aposteu per un país concret. Eurodrames i espectacle i molts comentaris a les xarxes. Per tant, en Jaume Borja t'ho explicarà tot també aquest divendres i també la setmana que ve, que és la setmana d'Eurovisió per excel·lència. Fem una pausa i us dic quatre coses de demà.
Volem el benestar digital. Pop-Up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès. Pop-Up, busquem la felicitat digital. Pop-Up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
feia temps.
És l'Alicia Rey que presenta el seu primer disc, Liminal, un disc que barreja les seves cançons en anglès i en català i ho fa amb un senzill d'avançament. Això es diu Feia Temps, encarregat d'obrir aquest nou projecte. Després de Not For You, aquest nou single es publicarà demà dimarts, dia... Bueno, dimarts 3 de maig és avui, no? Doncs avui es publica, de sonoritat pop-rock amb aires dels principis dels 2000. Entra una mica Avril Lavigne, Clairo, la producció juga amb sons low-fi combinats amb una sonoritat retro que conforma la identitat musical d'Alicia Rey i que acompanya a Not For You, una cançó publicada en anglès que serveix com a pròleg i que explica el concepte de l'àlbum. De fet, l'Alicia Rey és molt, diríem que publica moltíssimes coses a Instagram i sempre té aquesta mena de, diríem, de to retro, no? Low-fi també en el so, això es pot comprovar també amb les seves cançons. Doncs endavant, Alicia Rey. Bé, nosaltres demà estarem amb, diríem, tecnologia a punta. Demà, a partir de la 1:05, després del butlletí informatiu, m'agradaria que anéssiu al canal de YouTube de Catalunya Ràdio i veiéssiu tot això que fa dies que us estan explicant. És una mena de resum, en veureu en forma, diríem, de ninotet, diríem, i dins d'un estudi com aquest d'aquí, però en espai virtual al metavers. Podreu escoltar el programa normal per la ràdio, explicarem com és un metavers des de dins i també ho podreu veure a través del canal de YouTube, amb aquest espai virtual. És tècnicament complicat. Si no passa res i penseu que és simple, és que ha sortit bé. Us espero demà al metavers. Adéu-siau.